de presumir exactamente.
A veure si respon Pedro Sánchez després. En tot cas, la rèplica va estar fins a ben bé quarts de 12, no hi serà.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Puc fer-te una pregunta? Vaig a la publicitat. És que anem a la publicitat, després continuem, tranquils. Però una cosa, amb el lleva de la llei de l'amnistia, t'has mirat el cas Pujol, Melero?
Sí, sí que me l'he mirat. Sí.
I què?
El cas Pujol podria haver entrat o pot plantejar-se la possibilitat de que entri segons la rellevància que se'ls doni a lo que ara se'n diu lawfare, i que en realitat no és més que preconstitució il·lícita de proves per part d'òrgans de l'Estat. Però no és gens clar ni gens evident i...
Però hi havia hagut... Hi havia hagut...
Llavors, perdó, com es fa? Llavors com es farà això? És a dir, qui decidirà si entra o no entra, o és lawfare o no és lawfare?
Bueno, de moment, tal com està ara la cosa, jo veig pràcticament possible que pugui entrar.
Perquè hi hauria d'haver una petició per part dels inculpats, en aquest cas, no, per la família Pujol, no?
Tindria
per
poder, que
per acollir-se a la llei.
Tindria que haver una disposició expressa a la llei, ja no via esmenes, però via comissió, com fos, que inclogués el supòsit amb el qual les investigacions judicials hagin estat prospectives i fonamentades amb actuacions il·lícites de poders públics. Que en aquest cas, el cas Pujol seria potser el paradigma. Penseu que al cas Pujol hi ha pens falsos, investigadors condemnats amb sentències fermes per presentació de proves falses davant de l'Audiència Nacional. Vull dir, és un cas que té... Vull dir, encaputxats robant evidències amb
tant,
un furgó.
Sí, és peliculero.
Si volguessis fer un manual... Escolti, que és un cas de Laufer, amb aquest quasi te n'en sorties.
Per tant,
jo crec que tal com s'ha redactat aquest supòsit no s'ha contemplat, i no sé si això, amb el tràmit de comissió on sigui, pot acabar contemplant-se.
Hi ha data pel judici, ja, o encara no? Encara
quin,
no?
Pel judici? Què sí. Dius, home?
No. Res de res, no?
Encara no hi ha data. Quan va començar tota la investigació?
A veure, la declaració del president Pujol va ser el mes de juliol de 2014, però el procediment se seguia contra el seu fill gran, contra el Jordi, des del febrer del 2013, no? Basat en unes denúncies que venien de Victoria Alba, d'això, del 2010, que no, es van començar a tramitar en 2012.
On col·loques el començament, per tant, Melero?
El començament de tot, la primera evidència que tenim del començament és la Camarga 2010, poc abans de que es fes un pacte PP-Convergència pel Parlament de Catalunya, hi ha aquella entretingudíssima conversa amb la qual ja es senten les bases del que es pensa fer.
Quins
després
anys?
Després hi ha comunicacions que són públiques amb el senyor Jorge Moragas, que crec que en aquell moment tenia un càrrec al gabinet de... el del president Rajoy.
No, era el cap de gabinet del president Rajoy.
Era el cap de president, vull dir, i aquí això serien els antecedents, no? Però els antecedents processals els hem de situar a finals del 2012.
Et consta una conversa entre els impulsors d'aquesta llei de l'amnistia i la família Pujol per incloure'ls-hi, o no?
No em consta.
Són les 10:04 minuts. Un segon, sisplau, que de seguida parlem de les declaracions d'ahir de Carles Puigdemont aquí al Món RAC1.
RAC1. Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcorteinglés.cat fins al 4 de maig.
Comença a entrenar i dona-ho tot el dia de la carrera. Siga solidari i corre per la Fundació Miquel Valls per un futur sense ela.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informis. Grup Doctor Blader.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. Edificar.com, revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. Edificar.com, som professionals, som de confiança, som d'aquí.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 12 al 14 d'abril, Calonja i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Vine a la degustació de cremat, a la batucada, i gaudeix del so de la manera amb el grup Els Cremats. Del 12 al 14 d'abril a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonja i Sant Antoni.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilòbolus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial per la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
RAC 1.
El per què de tot plegat.
10 i 8 minuts. I ens trobem amb el cas que... Per cert, ha dit alguna cosa, Pascal, que el veig al faristol, a Armenteres o Mañé?
No, res, repartint a tort i a dret contra Pedro Sánchez, que pràcticament ni se l'escolta, pren alguna notació, però poca cosa, res de nou.
Molt bé.
Digui. No, l'Armenteres ha comentat abans el tema dels pressupostos i de la despesa en defensa. Clar, aquí hi ha una situació que veurem en els propers anys i si Pedro Sánchez aconsegueix fer pressupostos el 2025, en funció de com quedi les eleccions a Catalunya, que és que la Unió Europea està demanant més austeritat, per tant més contenció de la despesa, i alhora Pedro Sánchez va assumir en el marc de l'OTAN un compromís de doblar en una dècada la despesa militar espanyola. Ara està a l'1,24% del PIB la despesa militar i hauria de pujar fins al 2%. Per tant, d'algun lloc hauran de sortir diners, i per això, de fet, és una mala notícia que no hi hagi pressupostos a Espanya, perquè enguany haurien pogut ser uns pressupostos expansius, igual que a Catalunya, i l'any que ve, i els propers anys, ja ho veurem, perquè amb les regles d'austeritat doncs segurament no podran ser tan expansius.
Bé, ahir Carles Puigdemont al Món a RAC1 I va dir una cosa que jo em vaig quedar com bastant parat, perquè no me l'esperava aquesta, no, aquesta no la vaig veure venir, que és que va dir que ell el dia del debat d'investidura agafa el cotxe i avall va, i cap al Parlament de Catalunya. Passi el que passi, la percepció que tinc, no, això no és notícia, no és la percepció que tinc, potser, és que ell, jo li vaig dir, l'únic que li vaig dir, després va ser que vigili, perquè si va de baixar per la P7, que es pot trobar amb un embús de caldeu, per tenir en compte com estava la P7, i que potser que vagi amb un oigo d'aquests que duriguen 1 hora i 11 i que te vas de Perpinyà fins a Barcelona amb 1 hora i 11 et surt més a compte. Però també vaig dir que també el que va dir és que la idea és, si guanya, anar fins al Parlament, parlar des del faristol i marxar a Palau i a Girona, i si no pot formar govern, parlarà des del faristol per acomiadar-se. I dir que plega. Aquesta segona part jo no me l'esperava.
No.
Podia imaginar 50.000 coses. És evident que em costava molt veure jo el Carles Puigdemont assegut de cap de l'oposició, per posar un exemple. Em costa molt de veure, però que ho verbalitzi d'aquesta manera, doncs sí. Ostres, realment no, em va sorprendre.
No, a més que a mi no, ho sento, però no em sorprèn gens, no? Jo tampoc m'imaginava Carles Puigdemont, i de fet no t'imagines cap expresident de la Generalitat fent d'oposició al Parlament, al capdavant de la segona o de la tercera força política. Altra cosa és, per exemple, si guanyés i hi hagués un pacte de tots contra ell, potser sí, però si no guanya les eleccions i queda segon o tercer, a mi no em sorprèn gens. El que sí que em genera més dubtes és quin serà el seu futur polític cas que passés això, perquè jo crec que si Junts queda fora del govern de la Generalitat, és molt probable que li retiri el suport a Pedro Sánchez. Si li retira el suport a Pedro Sánchez, i per exemple no pot fer pressupostos tampoc el 2025 el govern espanyol, encara que Pedro Sánchez estigui dient aquest matí que queden 3 anys de legislatura, segurament s'haurà d'acabar aquesta legislatura i Junts li demanarà a Puigdemont que encapçali la llista a Madrid. Altra cosa és si ell ho voldrà fer o no, perquè també hem vist a vegades com ell no volia encapçalar la llista del 2017, no es volia presentar, i es va presentar. Tampoc es volia presentar ara, i s'ha acabat presentant. Vull dir que a vegades també una cosa és el que preveus i l'altra és on et porten quan estàs en política i quan estàs al capdavant d'un partit, com és el seu cas, d'un col·lectiu, és on et porten les circumstàncies. Per tant, a mi enquadra totalment que ell no vulgui fer de cap de l'oposició o de tercer grup al Parlament de Catalunya, però sobre el seu futur polític ja en parlarem.
No, jo crec que, jo pel que interpreto, que el màxim que crec que podria fer, màxim, és potser aconseguir un càrrec orgànic dins el partit, perquè no el té ara, recordem, ara no té. No,
avui li ha demanat de Xavier Trias que torni a ser president del partit.
I després, ho ha demanat Xavier Trias?
Xavier Trias ha demanat que torni a ser president del partit, sí, Carles Puigdemont, que alhora també vol dir que s'aparti Laura Borràs de president del partit.
I llavors, és una funció més aviat honorària, fins
ara
i tot.
No, ara no, però ara no.
Sempre Junts, ha sigut, ara no ho és. Tradicionalment, amb sí, aquesta corrent política, sí, sí, havia sigut un càrrec.
Això ha sigut, llavors, si tornes a ser alcalde de Girona.
No,
és una altra història. D'altres maneres, Alejandro Fernández diu que no es va fer...
Però una cosa, Basté, ell, quan et diu, quan tu, per exemple, li planteges el tema del cara a cara amb Aragonès, i ell et diu, no, jo amb qui he de debatre
és
amb Sánchez i amb Feijóo. Ja t'està també obrint una mica la porteta de dir, bueno, depèn de com acabi això, si a mi no em deixen ser president de la Generalitat, hi ha un pacte contra mi, contra...
Jo no voto pressupostos, claríssim.
Això
va dir ahir,
Això cau, i aleshores sí, jo vaig a confrontar amb unes eleccions, o sigui, jo aquest escenari... És que ahir veig que hi ha mitjans que han tret la conclusió com que es retira de la política, tot i que ell et va dir, diu, jo de la política no me'n retiraré mai, no? Sí. Va dir,
jo aquesta afirmació, Ferran, de no he de debatre amb Aragonès, sinó que ho he de fer amb Sánchez o amb Feijóo, la veig més com una manera de focalitzar la campanya entre dos, és a dir, és Pedro Sánchez o Salvador Illa aquí, però jo crec que la focalitza en Pedro Sánchez contra Puigdemont.
Però ell té clar,
no la veig tant com obrir ja més enllà,
No, no crec que sigui això, però sí que justificaria que va fent això.
Mira, jo us explico, mirarem, escoltar-ho. cara a cara Pedro Sánchez d'Alberto Núñez Feijóo, deia això.
Primer, normalment, en els presidents de la Generalitat li proposen cara a cara. No és el president de la Generalitat que proposa cara a cares amb un altre. Aquesta lògica del cara a cara jo l'he de dedicar, o ens l'hem de dedicar a altres, però amb qui són hi han de ser, i volem que siguin companys de viatge per acabar el que vam començar plegats a l'octubre del 17, el que ens convé és treballar colze a colze més que no pas fer cara a cares per confrontacions purament electorals.
I l'altre és que si no pot ser president, deia Puigdemont, abandonarà la primera línia política.
Vaja, jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa, crec que, i per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder, diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec, i per tant, en absolut en veig de cap de l'oposició.
Val, això deia en absolut, es veu de cap de l'oposició, deia Puigdemont. Aviam, Xavi Domènech.
No, jo tampoc no. Això que estava comentant ara de que hi hauria la possibilitat posterior de que fos candidat, jo tampoc no interpreto les seves paraules en aquest sentit, que fos candidat per unes eleccions generals espanyoles. Jo crec que estava dient una cosa que a mi sí que em sembla lògica, que és dir, escolti, si jo torno... I a més em sembla molt lògica amb el que està proposant ell. És a dir, ell està proposant bàsicament que els catalans i catalanes votem la restitució de la seva presidència des del 2017 fins ara, que no ha estat. De fet, fins i tot quan diu que ell no vol un debat amb els altres candidats catalans per diferents motius, un perquè amb el Pere Aragonès diu que ell no ha de debatre res, sinó que hauria d'anar junts, i l'altre amb el Salvador Illa perquè diu que bàsicament és un masover i que per tant ha de parlar directament amb Pedro Sánchez, jo crec que ell està proposant bàsicament, en comptes de referèndum o referèndum, president o president, i ja està, és a dir, està plantejant un tot o res. El que passa que a mi això em sembla, com a campanya, ja veurem com es desenvolupa després i suposo que hi haurà més missatges, però com a missatge de campanya, sincerament, em sembla molt, molt limitat. És a dir, perquè al final converteix la campanya electoral des de la perspectiva de Junts bàsicament en la restitució de la presidència de Carles Puigdemont i pràcticament res més, i en un tot o res en això, i crec que hi haurà molts més debats que apareixeran en aquesta campanya.
Anna?
No, jo la veritat és que penso que aquest és el punt de partida, és a dir, el 2017 hi havia 2 milions de catalans que cada dia estàvem al carrer i que volíem per Catalunya allò que fa segles que es demana, és a dir, poder econòmic, autonomia, poder decidir les nostres coses, i ara amb una coherència per mi aclaparadora el que planteja el president Puigdemont és això: tornem al 2017, restituïm la presidència de la Generalitat, que jo represento en certa manera, perquè el 150 el que va fer és això, és a dir, amb una repressió inusitada acabar amb aquelles aspiracions del poble de Catalunya i intentar, com diu ara el Salvador Illa, doncs passar full de tot allò. I jo penso que la coherència és absoluta amb el seu missatge: no passem full de res, tornem al 2017, intentem que l'amnistia doncs aixopagui o aixoplugui tota aquella repressió que ha fet l'estat espanyol, i a partir d'aquí comencem a construir una Catalunya nova, en definitiva aquella Catalunya que volíem el 2017. El que dius, Xavier, de que és un missatge de campanya molt simple, no hi estic d'acord. És al revés. És un missatge de campanya molt ampli. Eh?
Jo he dit limitat, dius? No, he dit limitat.
M'imagino que després vindrà...
No, perquè estem al 2024, és a dir, tu dius...
No, ja, ja, però aquests 10 anys
que han passat... Però estem al 2024 i en aquests 10 anys
que els catalans...
Ja, però una cosa...
Han canviat molt els catalans...
Home, tenim molts problemes, tenim
els mateixos que teníem i per les mateixes raons.
Anna, no ens hem quedat aturats Catalunya no s'ha quedat aturada el 2017. És a dir, tu pots dir el 155 es va aplicar, però els catalans han votat diverses vegades des d'aquell moment. De fet, en una de les que han votat, Carles Puigdemont es va presentar com a candidat dient que tornaria, que és el mateix que diu ara, i va quedar
el 2017 tampoc va guanyar Carles Puigdemont, m'entens? És a dir, l'aritmètica parlamentària fa que governi aquell que té més suport.
No, però en tot cas que hi hagi un problema polític irresolt, perquè al final...
I resol el mateix punt que el teníem
el
2017.
El mateix punt
pitjor,
que el 2017,
pitjor, perquè les inversions continuen sent
minces. I que faci obligat que totes les forces polítiques, també el PSC, hagin de fer una proposta sobre quina és
la seva solució, quina és la seva sortida, no treu que hi hagi altres debats de país que són necessaris i que en els propers anys ens afectaran temes com la immigració, com la sequera, com el finançament autonòmic, com la fiscalitat, i que serien mereixedors, no sé si d'un cara a cara, però de molts debats i de confrontar les posicions entre els partits polítics, segur que sí.
Ja, però està clar. Una cosa, deixa'm dir una cosa. No, diguis, Javier, diguis.
Ah, no, perdó. No, que, hi hagi, que això que deia el Ferran, que hi hagi un problema polític irresolt, la resposta és el problema polític irresolt es sintetitza amb una idea que és la restitució de Carles Puigdemont com a president. Jo crec que no. I, de fet, a l'entrevista d'ahir jo no vaig sentir cap proposta sobre el problema polític irresolt més enllà de l'explicació de com seria que si hauria de baixar per la carretera, que no podia baixar per la carretera perquè l'AP7 hi ha el problema que va assenyalar el Jordi Basté, que seria més complicat, que en tot cas si hauria de venir amb tren. És a dir, jo crec que Carles Puigdemont tenia una imatge de quan s'apliqués la llei d'amnistia, que precisament per això va intentar reactivar el Consell per la República, que és un retorn del president a l'exili, no? I això no ho vinculava a les eleccions. Això ho ha vinculat a les eleccions, però és la mateixa imatge. És a dir, la proposta que hi ha aquí, jo no dic que després no hi hagi més propostes, de fet encara queda molta campanya, però la proposta que hi ha aquí en aquest moment és una proposta purament d'aquesta idea de restitució que, repeteixo, hi ha hagut altres...
Si amb això ja havia estem d'acord, és a dir, la imatge és de restitució d'allò que se'ns va arrebassar per la repressió, perquè allò que va votar el poble de Catalunya no es va poder complir per la airada reacció de l'Estat i per manca de política, per posar al poder judicial tot allò que s'hagués pogut resoldre políticament. Ara sembla que a Madrid hi ha ganes de resoldre certes coses políticament, doncs restituïm la Generalitat, evidentment, si el poble de Catalunya vol, ja ho va dir ell també ben clar, és a dir, són els ciutadans de Catalunya els que voten, però la situació que tenim de manca d'infraestructura...
Un moment, sisplau.
No hi ha acabat.
No, pues, doncs acaba, i després Ramon Rovira, gràcies.
Vale. Però... De manca d'infraestructures, de manca d'inversió, de manca de construcció, de manca d'autonomia per decidir qualsevol cosa, des dels topalls de lloguer a la immigració, això estem igual que el 2017, i jo crec que el que planteja el president Puigdemont és això. Tornem al 2017 i dibuixem el país que nosaltres volem. Ara, sempre i quan el poble de Catalunya ho vulgui, evidentment. Si el poble de Catalunya no ho vol, doncs jo em retiro i que passin d'altres.
Ramon Rovira.
Una coherència supina.
A veure, jo el que tinc la sensació és que ahir el president Puigdemont es va alliberar. Va fer una cosa que no havia pogut fer fins ara, que és marcar el seu full de ruta i decidir què és el que vol fer en el futur immediat. I com que ara ja sap el que passarà, què és el que li passarà a partir del 12 de maig, del dia de les eleccions, del 12 de maig, això et dona una sensació d'alliberament. I per mi... Hi ha dues possibilitats, i són claríssimes. Una és president de la Generalitat i l'altra se'n va a casa. I dic més, és evident que ni el número 1 ni el número 2 de la llista de Junts, és a dir, ni Carles Puigdemont ni Ana Navarro, seguiran en el Parlament de Catalunya, crec, sincerament ho dic, si no guanyen les eleccions i si no pot ser president Carles Puigdemont. Jo no m'imagino Ana Navarro, una persona que més ve d'un món que no té res a veure amb la política, escalfant l'escó per estar en una comissió, doncs, no sé, de tecnologia, de noves tecnologies. Això no ho veig per enlloc. Per tant, ens situem al número 3.
I on la veus? On te la imagines?
Segurament, si és que vol tornar a viure aquí, que em diuen que en algun moment s'està plantejant tornar a viure a Barcelona o a Catalunya i, per tant, desenvolupar la seva activitat professional. Jo no la conec, per tant, no ho sé. No.
Per què te la imagines, de consellera d'Economia?
En el moment en què puguin ser elegida, segurament, però potser no tant d'economia, sinó d'aquesta una conselleria de noves tecnologies, de desenvolupaments del món digital, que, com tu molt bé saps, i crec que tots sabem els que estem aquí, el president Puigdemont és un món que l'apassiona, l'apassiona especialment. Per tant, ens anem al número 3. I el número 3 qui és? Josep Rull. Josep Rull no és un qualsevol. Josep Rull és un personatge molt important a dintre de Junts, ho va ser dintre de Convergència, ha sigut conseller, és una persona estimadíssima, per no dir el més estimat de tots els membres de la cúpula del partit, i és una persona que en aquests moments doncs, ha decidit fer un pas, està treballant al món privat, amb una entitat de Terrassa, i, escolta'm, torno al món de la política, després dels anys de la presó, després de tot el que li ha suposat. Per tant, ell és, d'alguna manera, el que hauria d'agafar el relleu en cas de que políticament les coses no li sortissin com vol Carles Puigdemont, que és el president de la Generalitat. I després continuem amb Albert Batet, Josep Rius, tota la gent que configura aquesta estructura de Junts. Per tant, estem parlant d'un cert de dir, escolta, com que tenim clar el full de ruta que hem de seguir, això et dona un sentiment d'alliberament. I segona qüestió, jo crec que Carles Puigdemont va fer una cosa que és molt important en una campanya electoral. Es va col·locar al centre de la campanya electoral. Mm. Això és dificilíssim. I ell ho va aconseguir.
Va ser molt intel·ligent aquest tot o res, perquè ell ahir va centrar l'atenció d'aquesta precampanya.
Fa dies, Ramon.
Sí. No, bueno, però ahir d'una forma molt especial. És que jo per això dono tant de valor a l'entrevista. Òbviament, a banda que estiguem amb en Jordi aquí davant i que crec que...
No, és veritat que ell ahir, la sensació que tinc després d'acabar, vaig dir, però mare meva, és que jo crec que ahir es posiciona clarament.
Si li haguessis preguntat a veure quin número de peu feia de sabata...
Jo crec que ahir Pere Aragonès té un problema. Ahir se li complicar.
Sí, això és evident.
És evident que es complica, és a dir, es complica l'independentisme, es complica la vida sola. És una cosa que sempre ha fet, és una cosa que em té mirat, això.
Vols dir?
Sí, però des de fa anys i panys és una cosa que em té admiradíssim. La capacitat que té d'autoestrucció em sembla al·lucinant. Però, en fi, jo crec que ell el que està fent és fer una doble via. O PSC o nosaltres. Jo crec que aquesta és la idea. Crec que tothom dona per fet que el gran èxit dels partits constitucionalistes en aquestes preeleccions serà pel PP, que serà el que tindrà una pujada més espectacular, al marge que presenten probablement el millor candidat que hi ha en aquests moments, que és l'Alejandro Fernández, que és amb la seva prosàpia tindrà... És a dir, no sé qui ho deia, això és que els que domineu més el tema de la politologia ho sabreu millor que els altres, que és que diuen que aproximadament 22 escons va pel que seria la dreta, i aquí s'ha de sumar PP més Vox més Ciutadans.
Una mica més i tot.
Sí, no? Podria ser, no? 21, 22, 23? Sí, més o menys?
Sí, perquè si n'hi dones 14 o 15 al PP...
Sí, però aquí la preocupació és veient què passarà amb Vox.
Clar, però...
És a dir, si això va cap al PP o no va cap al PP, si algun del PSC se'n va cap al PP...
Però, de fet, el partit...
Pel tema de la llei
d'amnistia... El Partit Popular refreden una mica les seves expectatives i el seu optimisme, perquè el que diuen ells és que el fet de que es presenti Puigdemont, com que polaritza molt amb l'espanyolisme, fa que la patacada que es preveia de Vox segurament no serà tan forta i no hi haurà un trasbassament tan fort de vot de Vox cap al Partit Popular. Per tant, que encara... I ells ja diuen, ostres, si en fem... Els del PP, quan hi parles, si en fem 15 és un gran èxit.
Deixeu-me fer un últim raonament, Jordi, acabo de seguida perquè és que em quedava una última idea que crec que val la pena. Hem dit repetidament, jo crec que en part és veritat, però no del tot, que ahir no van haver-hi propostes sobre la taula per pas de Puigdemont. Que no va venir, és a dir, no va dir què faria, per exemple, amb el tema de la sequera. No va dir-ho.
Només va entrar una mica amb la immigració.
Va entrar amb el tema de la immigració, perquè li vas preguntar, però vull dir que no va abordar-ho fons. Però jo això discrepo una mica. Sí que va dir una cosa molt important. Va dir, si jo sóc president, la meva relació no és amb els partits catalans des del punt de vista de la intermediació a Madrid. La meva relació ha de ser amb el president del govern d'Espanya d'igual a igual. I això ho va repetir, és a dir, jo em queda discutir amb qui he de debatre, és o bé amb Pedro Sánchez o bé amb el senyor Feijó. Aquest és un factor que, diguem-ne, sí que marca quin és el seu plantejament polític.
Sí, però es presenta en unes eleccions a la Generalitat de Catalunya.
No, però escolta, no ho sabem.
I també hi ha una sèrie d'assumptes amb els que s'ha d'entrar.
I et diré més, si és president... Sí, si és president, serà president d'una autonomia.
Clar.
No ens enganyem, això és així, i el primer que ho sap és ell. Ara, és important que en el moment de dir, escolti'm, jo amb qui parlaré no és, diguem-ne, és a dir, vull fer aquest salt, aquesta relació, diguem-ne, bilateral que hi ha hagut, que sempre s'ha pretès i que no s'ha entrès, i ell va dir, clarament, el meu interlocutor és o bé el president del govern actual, senyor Sánchez, o... hipotèticament el futur president que pugui ser el senyor Feijóo. Jo perquè aquí, evidentment, això sense entrar en el detall de la sequera, de la immigració, de la finançament que comentaves i tal, però sí que és important també com a idea clau que ell té respecte al que vol fer si és que és elegit president.
però com a pas previ a tot això, si fa un resultat suficient que li permeti ser investit president de la Generalitat, suposo que estarem d'acord que majoria absoluta no ho farà, per tant, haurà de buscar acords o amb el PSC o amb Esquerra Republicana per ser investit. I, per tant, aquí haurà d'arribar una sèrie d'acords sobre horitzó nacional i sobre com es gestiona l'autonomia. I aleshores, després, si de cas, ja parlarà amb Pedro Sánchez i amb Alberto Núñez Feijóo com a president de la Generalitat. Sí, però aquest és un principi de realitat que jo crec també que s'ha d'assumir. És com quan a vegades es fa veure com si encara estiguéssim amb un 155, no? El 155 va acabar i Junts per Catalunya també ho va acceptar, perquè, és a dir, quan es parla de restitució, la restitució de Carles Puigdemont, si cas és una restitució personal, de que ell va ser apartat de la presidència de la Generalitat amb el 155 i que ara busqui una restitució personal. Però no és una restitució de la institució, perquè al capdavant de la institució, el seu partit, Junts per Catalunya, va acceptar unes eleccions el 21D i va fer president a Quim Torra. I després el seu partit va fer president a Pere Aragonès, que són, jo crec, presidents legítims també de la Generalitat.
Aviam, Melero, un moment, instant. Melero i Ana Gómez, Melero.
No, Mauro, mira, jo...
Sí, també Domènech, també.
Per mi el Puigdemont realment és un dels polítics més nefastos que ha tingut el país, i l'únic que el salva des del meu punt de vista és que després va venir un encara de pitjor, que era el Quim Torra, que aquest és el pitjor polític que ha trepitjat Catalunya des d'algun bisbe del segle XI, d'aquells que diuen que era president de la Generalitat també. Dit això, és veritat que és un home coherent. La coherència és una virtut que està molt sobrevalorada, eh? Vull dir, perseverar amb els mateixos errors de polarització i enfrontament dins de la societat catalana ara que el mateix que el 2017 no em sembla que sigui una qualitat gaire digna d'aplaudiment, però bueno, realment és coherent. Jo del que vaig saber de l'entrevista, molt interessant, i òbviament pensi el que pensi jo de Puigdemont, és un personatge que s'ha de seguir perquè té molt interès del que diu. Jo vaig deduir dues coses que, a veure si us sembla una bestiesa. La primera, el vaig veure més beligerant amb el Sánchez que amb el PP. És a dir, em va semblar que el seu to amb el PP deixava bastant clar que el missatge per Madrid és que amb ell tant li fot qui governi a Madrid, no forma part de l'espectre de les seves preocupacions, i per tant em va semblar que li donava àrnica al Feijóo en aquest sentit. La primera cosa que em va cridar l'atenció. I la segona, que el missatge amenaçador, com sempre, perquè el Puigdemont ha fet de l'amenaça un art, era que ell ha de ser president de la Generalitat encara que la seva majoria sigui només de 60, perquè prohibeix la constitució d'un tripartit enfront d'ell. És a dir, si en algun cas el PSC aconsegueix aglutinar una majoria alternativa a la de l'independentisme, Puigdemont farà caure el govern de Madrid. És a dir, si Puigdemont amb Esquerra guanya amb 60, el que diu és m'has de deixar governar amb 60, perquè si no ho rebentaré tot.
Ana Gómez.
Home, dic que és una persona amenaçadora, una persona que no ha pogut anar ni a l'enterrament del seu pare, doncs no sé, xiquet, no sé si li veus l'amenaça, el to amenaçador del president Puigdemont. El president Puigdemont va representar en el seu moment allò que la majoria dels catalans van votar. És una persona coherent, evidentment, i a mi una de les frases que més m'agradava va ser com va dir: no pot ser que els llibres d'història consti que entre Puigdemont i Torra el president de la Generalitat va ser Mariano Rajoy. Es tracta d'això, es tracta de tornar al 2017, on érem, on volíem ser, i començar a fer una Catalunya nova. Evidentment, cadascú pensa el que vol, però jo crec que el que ha aconseguit el president Puigdemont és precisament posar Catalunya al centre del debat, i que el seu interlocutor a Espanya és evident que és igual que sigui el PSOE o el PP, perquè es tracta de que Catalunya pugui tenir una vitalitat amb l'estat espanyol i començar a construir aquell país més ric i més pròsper, que en definitiva és per el que vam anar el 2017 al carrer. No hi veig altra explicació a la seva personalisme. I també us recordaré que el 2017, quan ell va dir que tornaria per ser elegit president, i que no va ser possible perquè Roger Torrent va suspendre la investidura, si no, potser encara...
I el 2019 també va dir que tornaria, ho ha dit en dues ocasions.
Sí, va dir que tornaria...
Sí, la del 2017, ja et dic perquè què va passar, que el president del Parlament en aquells moments va suspendre la investidura, suposo que encara per la por del
155. El 2019 no la va suspendre, però tampoc
i el 2019 no la va suspendre i no va tornar, perquè evidentment encara no hi havia cap garantia de que no anés directament a la presó. I jo crec que no s'ha estat sis anys a l'exili per tornar i anar a la presó, perquè no hi aniria un home, hi aniria el president de la Generalitat de Catalunya.
Per cert, això em sembla... Ara el Xavi Domènech, que publicitat, i el Xavi Domènech, el primer de la fila. Això és meravellós. Això, ara flipareu, eh? Jo és que ja no en sé, jo sé, és que... El món pot ser meravellós, eh?
I tant.
Ara, hi ha gent que hi ha més fora que dins, eh?
Sí, a veure.
Una confraria d'Elx estudia expulsar un regidor del PP per mantenir relacions sexuals sota el pas de Setmana Santa.
Oh!
Però sota el pas mateix, o sigui...
Sí,
sota...
Segons el plural, va passar a la matinada quan el regidor va entrar a l'església acompanyat d'una dona mentre un grup de confrares, uns 25 o 30, encara estaven arreglant els palis i els passos abans de sortir en processó.
A veure, jo penso que sota...
Espera, els testimonis expliquen que l'home anava amb dues copes de més i va començar a embolicar-se amb la dona i després tots dos es van ficar sota un dels passos.
Clar.
També diuen que s'hi van quedar mitja hora i que quan van sortir, ell anava despentinat i ella s'anava a baixar la faldilla. Aquests confrares els van insistir que marxessin durant i després de l'estona que van estar sota el pas. I quan ell va sortir, va assenyar-se i va marxar. El regidor del PP és membre de la confraria i havia estat costaler. Per això coneixia l'interior dels passos. Aquest matí es reuneixen per decidir si el foten al carrer
però,
o no.
Jo dic que...
Es va assenyar.
Clar, no.
Per demanar el perdó, és que de debò...
I que sota el pas de Setmana Santa hi ha més amplitud que dins el confessionari. També té un sentit.
I una altra qüestió.
No m'agrada que esteu fent aquests comentaris.
No, Jordi, però surt pentinant-se i la senyora baixant-se la faldilla. Aquesta pressa de sortir quan la gent fa alguna cosa d'aquest tipus, ja posats a fer, aprofita
que estàs tot. I aquest dissimuli de sempre arreglar-se els cabells.
Exactament.
Per això els calbs no tenim aquest problema.
Ho trobo molt excitant. Vull dir, una libido que ja estava oblidant, ara m'ha retornat.
Jo crec que el meu estimat productor de cinema per adults, estimat meu i del Quim Monzó, que és el Toni Ribas, estic segur que d'això em faria una pel·lícula per adults, que es podria titular perfectament Bajo Palio. Ara tornem, un segon.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials de finançament fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteigs de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i
Esclat. Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ui, amb Gestel!
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí! Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel!
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95 preu definitiu. Truca al 1510.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil a Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
El per què de tot plegat.
10 minuts i les 11 en punt del matí. D'aquí uns moments anem a París, que, escolta'm, ja ha començat el nerviosisme aquesta nit a partir de les 9. PSG-Barça, en directe aquí a RAC1 a partir de les 8. Però abans, Xavi Domènech, què volies dir?
No, jo sobre això que ha dit el Ramon Rovira, que s'ha situat en el centre de la campanya. Potser sí, però jo ho veig difícil, primer, perquè la campanya encara... té de curs, i malgrat en l'entrevista d'ahir que li vas fer a Jordi, ell va dir que no volia debats pràcticament amb ningú dels que es presentava a les eleccions catalanes, és a dir, que ell només volia debatre directament amb Pedro Sánchez o amb Feijó. La realitat és que aquestes són les eleccions catalanes, i per molt que es pugui considerar que hi ha candidats socialistes o candidats que han de ser subordinats a la lògica unitària independentista, en el cas de Pere Aragonès, són les eleccions catalanes a la Generalitat de Catalunya, i per tant ha d'haver-hi debats electorals. I en aquests debats, em va semblar solucionant massa tirant cap amunt, és a dir, molt pujat de to la idea de tot centrat en la seva figura, i per tant jo no haig de debatre amb ningú més, només haig de debatre amb Espanya, i perquè al final les eleccions són debats, i ell representa un partit que va quedar tercer a les últimes eleccions i cinquè o quart a les últimes eleccions generals. Per tant, plantejar aquesta idea de Puigdemont o res, per això jo dic que aquesta no és la Catalunya del 2017, és la Catalunya del 2024, amb els seus problemes, i jo tinc dubtes de que és a dir, qui és el principal beneficiat de la lògica que va plantejar ahir Carles Puigdemont? Doncs jo crec que el Partit Socialista de Catalunya. És a dir, perquè el que fa és polaritzar efectivament el PSC, i el PSC pràcticament fa una campanya que el que ve a dir és passar pàgina per esgotament, perquè el PSC no proposa res en l'eix nacional o en l'eix territorial o en l'eix financer. Jo no veig que estigui proposant absolutament res, però la realitat per mi és que ara mateix Junts és el tercer partit electoral a Catalunya, i que a més és l'únic partit ara mateix que li han aparegut dos possibles competidors electorals que poden fer forat en el seu electorat, que és Alhora i Aliança Catalana. Per tant, aquest plantejament de que Junts ja sembla que estigui competint per la presidència de la Generalitat, em sembla un miratge. Puc estar equivocat, eh?
No, jo crec que és cert que el quart espai aquest on més impacta és a Junts. Segur que alhora impacta bàsicament a Junts, entre altres coses perquè han triat una candidata que està molt relacionada amb l'imaginari de Junts i molt vinculada a una figura...
I el president Puigdemont està molt
vinculada
molt dolgut
a Carles Puigdemont. Bueno, no m'estranya.
Molt dolgut també.
Perquè clar, la senyora Ponsatí diu que tot això va ser un farol, però es va presentar, crec que de número 3, a les eleccions del 2017 darrere de Carles Puigdemont, i per si no n'hi havia prou, a les eleccions europees de l'any 2019 també es va presentar amb Carles Puigdemont, i encara ara no ha deixat l'acte d'eurodiputada de Junts, i amb Jordi Graupera
d'assessor. Exactament el mateix del que va dir ahir Carles Puigdemont.
És així.
Bé, abandonat del tot no, perquè continua sent eurodiputada amb els vots que va aconseguir la candidatura que jo vaig encapçalar. Jo, des d'un punt de vista personal, a mi em sap greu. Però vaja, jo no vull entrar a discutir políticament, és ben legítim que facin el que creguin que han de fer. Jo continuo treballant per la unitat.
Però està decebut amb Clara Ponsatí?
A nivell personal, sí. Però més enllà d'això, és una cosa que en tot cas algun dia ja parlarem ella i jo, però a partir de que ella va poder tornar, les coses han canviat, i em sap greu en termes personals.
Tot va passar, i algun dia explicarà què va passar exactament Carles Puigdemont i Clara Ponsatí. Tot va començar el famós dia, us en recordeu, Europa, Brussel·les, aquell famós discurs que fa Carles Puigdemont? Un discurs, i al cap d'un moment agafa la paraula Clara Ponsatí
i el rebat.
I el rebat allà en directe amb un paper llegit i tal, i després van tota una colla a dinar, i allà algun dia s'explicarà el que va passar, però des d'aquell dia, Carles Puigdemont està...
Bueno, perquè ja aleshores ella estava en una posició de discrepància política amb Carles Puigdemont, que és absolutament legítima, però jo crec que també hauria estat correcte, i al final el president Puigdemont, a la seva intervenció, el que descriu són fets, hauria estat correcte, doncs, que ella hagués deixat l'acte d'eurodiputada, i que Jordi Graupera també hagués deixat de ser assessor de Clara Ponsatí al Parlament Europeu. perquè, clar, al final la situació és aquesta. En tot cas, deixa'm dir
que Toni Comín serà el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees, ahir va fer directament, si hi havia algun dubte, ahir Carles Puigdemont va fer l'últim impuls, 77% dels vots ha estat escollit per la militància Toni Comín.
No, de fet deia que alhora sí que jo crec que té una penetració clara i un solapament clar amb l'electorat de Junts. En canvi, Aliança Catalana, em temo, diguem-ne, que és segurament més transversal, perquè també és possible que no jugui tant la carta independentista com farà alhora, que pràcticament amb això doncs, farà un discurs molt, absolutament centrat en això, pràcticament monotemàtic, i en canvi Aliança Catalana, pel que ja estem veient, jugarà més la carta de la islamofòbia, i aquí doncs, pot també penetrar a l'electorat d'Esquerra, i en menor mesura, perquè n'hi ha menys allà on Aliança Catalana pot penetrar més, que és a les ciutats mitjanes de comarques, com el mateix Ripoll, però Manresa, Cervera, Valls, qui té, és dir, també pot penetrar aquí a l'electorat del Partit Socialista i del Partit Popular, tot i que com que n'hi ha menys, a qui farà més mal és a Junts i també a en part Esquerra Republicana, crec.
Això és el que li volia preguntar al Xavier Domènech, que en certa manera el Ferran ja ho ha contestat una mica, però a veure quina opinió té el Xavier Domènech. Per què dius que Alhora i Aliança Catalana poden esgarrapar vots de Junts i no de d'altres partits? En què et bases, o per dir això?
Alhora bàsicament per la pròpia candidata, és a dir, primer perquè...
I el Graupera també,
Sí, sí, la candidata i el Graupera, exacte. O sigui, la candidata era una persona vinculada, crec que com a independent, però vinculada, evidentment, a Junts. I, home, externament, sembla més gairebé no una escissió, perquè una escissió és una cosa que té un caràcter més orgànic, però, diguem, és una candidatura que surt del món de Junts, i el tipus de discurs que jo li he vist fer, bàsicament, al Graupera, més que a la pròpia candidata, que és qui he pogut seguir més, crec que és un tipus de discurs que reclama molt més, precisament, el retorn del 2017, però precisament per això crec que pot esgarrapar vots a Junts. I en el cas d'Aliança Catalana, jo no conec les dades i pel que acaba de dir el podeu convèncer del contrari, però en el cas dels vots que va treure ell a Ripoll, si tu mires els resultats electorals abans que ell esdevingui la candidatura a l'alcaldia, tots els vots sembla que venen de Junts, és a dir, no, els vots que perd Junts, els regidors que perd Junts són els vots que guanyen.
Sí, això és veritat, Junts en perd 5,
i la resta de partits són, no els hi toca gens, vull dir, no, ens queden igual.
Molt bé, per extrapolar el cas de Ripoll al conjunt del país em sembla una miqueta agosarat, i aquestes aventures, l'experiència ens demostra que sovint tenen efectes, efectivament, perquè arrosseguen vots i acaben afectant pel sistema de distribució d'escons, doncs algun escó que et balla, però en definitiva solen tenir un recorregut relativament limitat, eh?
Jo no volia centrar tant en el cas de... Jo l'únic que volia dir és que aquesta, que és veritat que en l'entrevista d'ahir amb el discurs de Carles Puigdemont, ell a l'inici de la campanya es pot situar en el centre, que situar-se en el centre en el fons polaritza amb el PSC i per tant beneficia clarament el PSC, no crec que beneficia el conjunt de l'independentisme, potser estic equivocat, però beneficia el PSC, però que tot això en realitat estem al començament de la campanya i estem parlant d'un partit, en aquest cas Junts més Puigdemont, que de fet crec que es diu així, Junts més Puigdemont, que des del 2017 no queda com a segona força política a Catalunya i que a més té competidors electorals clars en aquests moments. Jo només volia posar aquestes dades sobre la taula perquè tinc la sensació que s'està construint un cert miratge i que després ens podem trobar en sorpreses en el resultat electoral.
Perdoneu, em vaig a la publicitat i després per un moment de futbol. Deixeu-me dir que ha mort Jaime Darmiñán, director de cinema, Jaime Darmiñán, que va ser Goya d'Honor, que no li van donar gaire premis en la seva vida, tot i que té algunes pel·lícules. Una que jo recordo de veure-la d'estranquis a casa dels meus pares quan era molt petit i que després la vaig recuperar de gran, que era una pel·lícula, i per mi, de les millors que va fer mai José Luis López Vázquez, que es deia Mi querida señorita. Mi querida señorita, amb el José Luis López Vázquez. I una altra que recordo probablement on he vist mai, mira que sempre ha estat guapa la seva vida, sempre. Però la pel·lícula que he vist més guapa la meva vida, Anna Belén,
sí,
va ser L'amor del capitán Brando al costat de Fernando Fernán Gómez. també dirigida per Jaime d'Armiñán, i també de Jaime d'Armiñán, una altra que recordo perquè hi sortia l'Ovidi Montlló, era una que es deia El Nido. De fet, Jaime d'Armiñán, i hi havia Paco Rabal. De fet, Jaime d'Armiñán va ser el director que segurament va dirigir més pel·lícules a Paco Rabal. Ha mort ja amb una edat avançada, concretament als 97 anys d'edat, ha mort avui Jaime d'Armiñán. 10:49 minuts, reposo un parell d'àudios més que vull comentar, si em permeteu, del que ha passat aquest matí. Bé, t'ho fem després, perquè em diuen que el seu rol ha de marxar ràpid. Un segon, sisplau.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Però què s'està fent?
D'amor és d'estalvi, perquè a Caprabo tens milers de productes de preus bons sempre, com el formatge tendre talls 200 grams Eroski bàsic a 1,87 €. Caprabo, amor etern, els preus bons.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo, sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble, Olus i Oix, i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta't el per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur, jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
El perquè de tot plegat.
La vida passen coses, falten 8 minuts per arribar a les 11, la vida passen coses que els que ens agrada el futbol de tant en tant és molt d'agrair. Per exemple, què va passar ahir? Doncs que vam veure un partit de futbol d'allò que un diu, hosti, quina meravella, quin patir, quin neguit, però quin partidàs, quina... Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia.
Et va agradar el partit d'ahir o què?
Me entretuvo mucho.
Va, és aquesta la història.
Però no creo que fuera un gran partit.
No, no, però la clau és que, ostres, l'emoció, l'ambient, tot era meravellós.
Sí, me gustaría precisar una cosa. Después de construir un campo monumental sobre el que hay discrepancias estilísticas por la arquitectura exterior del campo, a mí no me parece tanto como se dice en ese aspecto, tiene aspecto de fiambrera, sí creo que no puedes construir un campo, un estadio de esa magnitud y tener un césped como el de los años 90.
Es decir, tú estás en la línea del Pep Guardiola, ¿eh?
Bueno, lo llevo diciendo ya hace varios meses. El hipogeo famoso También la construcción del campo, se ha bajado el nivel del césped unos cuantos metros. Yo creo que o es un problema de polvo de la construcción, o de la cerrazón, o de la cubierta, o del tener que retirar el césped con el nuevo sistema, lo que sea. Pero me parece que el Madrid, que siempre ha tenido un campo, un césped perfecto, ahora mismo tiene un césped de segunda B o de tercera división. Y eso a mí me parece que para estar hablando de la Europa League o de la Champions League o de la futura, o no sé si futura, Supercopa o Superliga, perdón, pues no me parece muy presentable. Pero bueno, yo creo que al final en los estadios su primera función es dar acomodo a unos equipos que quieren jugar a fútbol. Y es más difícil jugar en un tapete o jugar al billar en un tapete que tiene un 7 en el tapete. Yo eso es lo que pienso, por eso me decepciono un poco. Bueno, sé que está en periodo de... todavía no està terminado, però lleva varios meses el Bernabéu.
Bueno, ahir vaig escoltar per la ràdio que no podia dormir, que es veu que l'han canviat 6 vegades ja la gespa al Bernabéu. 6 vegades.
Pues no funciona, hay que decirlo así. Y creo que influyó, sinceramente, en el partido. Al Manchester City le costó mucho armar los pases, sobre todo de gente como Rodri, que no le recuerdo un partido...
Más malo, ten toda la razón. Malo
en mucho tiempo. El mismo Bernardo, que tuvo cosas muy buenas, también fue impreciso. Dicho esto, el partido fue entretenidísimo, 3 goles enormes. El Madrid intentando aprovechar los errores que los tuvo el City en la posesión de la pelota. Y el City tuvo el carácter para no venirse abajo en un estadio donde casi todo se viene abajo cuando el Madrid remonta, y remontó rápido. Me parece que... total, que estamos en el partido de vuelta dentro de una semana, en realidad con un empate a 0. Empataron a 3 y eso fue divertidísimo, pero la realidad es que es un empate y que sigue todo donde estaba, con la ventaja del Manchester: una, de jugar en el Etihad, en su casa; 2, probablemente de tener más armado el equipo, porque hay que decir que sin el portero, sin Ederson, sin Walker, que ha sido probablemente el año pasado el jugador que mejor tapó a Vinicius, sin Ake, que es un defensa francamente fiable, y sin De Bruyne, pues la verdad es que se presentó en una situación francamente delicada el equipo de Guardiola.
Dit això, deixa'm dir que el partit, evidentment, queda el segon partit tot molt obert, evidentment, molt obert, però ja recuperarà De Bruyne, ja recuperarà Ederson, jo crec que Ederson, i a que no, i Walker, jo crec que tampoc. Veure, tu creus que Walker sí?
Jo crec que un dels dos va estar.
Bueno, esperem, veurem, vaja, veurem què pot passar. I el Madrid, què et va semblar?
Pues el Madrid siempre es un equipo temible, siempre, y en la Champions, en su estadio, con el ruido... fue agresivo en los marcajes, un uno contra uno, que no es habitual en Ancelotti. Le funcionó, pero yo creo que especuló mucho y permitió que el City respirara después del 2-1. Creo que el Madrid no intentó zarandear al City cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en el primer tiempo, cuando el equipo inglés entró en shock, pero yo creo que ahí tuvo mucho valor, digamos, mucho coraje el City para reponerse, intentando no perder los nervios, intentando mantener la pelota. Finalmente se adelantó en el marcador, no gracias al juego, que en algunos momentos fue bueno, sobre todo a 2 goles extraordinarios. Quiero decir del City, hay un jugador al que la gente ataca mucho, que es Grealish.
Sí.
Grealish es un jugador que encuentra el ritmo perfecto para los ataques del Manchester City. Y es valiente, además. Y hundió mucho a la defensa del Madrid. Y eso le permitió luego al City aparecer por el otro lado. Yo creo que hay jugadores que muchas veces merecen críticas injustas, y él no es un extremo al uso, pero es un extremo que al Madrid le crea muchos problemas. El año pasado se los provocó, tanto en Madrid como en el Etihad. Y por eso creo que Es un jugador muy bueno, perfecto para los equipos de Guardiola.
Santi, anem parlant, demà parlem. Recordeu que avui hi ha el Paris Saint-Germain-Barça.
Ja m'imagino.
Ja, escolta'm una cosa, tu saps què li passa? Aviam, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam si el Santi ho sap, si no m'ho dius tu, Marta. A mi em diuen que no es poden ni veure. Perquè tu vas escoltar, vas escoltar les declaracions d'ahir, Santi, de Luis Enrique?
Com no?
Vale.
Yo creo que tapó casi al Madrid City.
És al·lucinant,
les declaracions de...
Em van sorprendre?
Ens va sobtar tots molt, eh? Sí, sí.
¿Qué dices,
Europa? Yo creo que Luis Enrique fue Luis Enrique y Xavi, digamos que Xavi intentó ser políticamente correcto. Probablemente es posible que Luis Enrique piense que Xavi tiene mandíbula blanda. Y también creo que en realidad no debemos sorprendernos porque Luis Enrique tiene ese carácter y a Xavi le gusta más contestar por WhatsApp.
Sin pum. Un minut i les 11, no diguis res més. Gràcies, Segurola, fins ara. Gràcies, mare meva.
Quina hòstia, no?
Sí, amb la mà. M'ha fet... Jo crec que m'ha fet mal a mi. Un moment, Luis Enrique ahir deia això. Escolteu, qui és millor? És a dir, qui defensa més l'ADN Barça? Tu, Luis Enrique o Xavi?